móviles.
En tienda web y app.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? 10 minuts, arribarem a 12:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, un refredadíssim José Miguel Cruz, amb una congestió important, així que d'entrada demano disculpes per aquesta veu nasal que tinc fastigosa, que ja us dic, és una passa que hi ha, que ha arribat fins i tot a nivells de pandèmia tant a Barcelona com a Madrid, per qüestions de contagi. Són refredats que les xifres dirien així, tenim una pandèmia. Avui precisament parlem també de pandèmies, però d'una pandèmia ja passada, de la Covid, i del que estan demanant els autònoms, però serà en un altre moment. Estic encantat de parlar amb vosaltres, encara que sigui en aquestes condicions, espero que no us molesti gaire, però amb tota la il·lusió, amb tota la il·lusió d'haver vist com cagava el tio, amb tota la il·lusió de que el Pare Noel també ha arribat, i és que els nens d'avui en dia tenen molta sort. Tenen molta sort perquè els caga el tio, venen el Pare Noel i després els Reis d'Orient, que són els que toquen de cara al 6 de gener. La nit del 5 al 6 de gener. Però ara, la pregunta és com ses majestats, els Reis d'Orient o el Pare Noel, escullen la joguina ideal. Quina és la joguina ideal? Mira, us donaré una pista sobre xifres, eh? Sobre xifres, en aquest cas. Quin diríeu que és la joguina més comprada del planeta, de tot el món? Quina seria la joguina més comprada de tot el món? Sabeu quina és? És una joguina que es va crear fa pràcticament 50 anys. Ha venut 450 milions d'unitats en tot el món. És la joguina més popular de la història i que ha posat a prova la ment de milions de jugadors de tot el planeta. Bé, fer resolució d'això no és fàcil, ja que existeixen més de 43 trilions de possibles combinacions. Amb aquestes pistes estic parlant del cubo Rubik. El cubo de Rubik, doncs, és la joguina més comprada del món. És una joguina adequada? Sí, podríem dir que sí, no? Perquè estem parlant de que és una joguina que desperta l'interès per resoldre's com un trencaclosques. És una joguina que li agradaria a un nen? Bé, en funció de l'edat. Ara, què fem? Comprem nines, si volen nines? Comprem joguins com cotxes? Comprem... Quina seria la més adequada de tot això? Bé, possiblement, Barbie, i ara que parlem de nines, Barbie seria una de les nines més famoses, multifacètica, amb pel·li pròpia, que tindria i encapçalaria la llista de les joguines més demanades, no només durant l'any passat, el 2027, 2023 va ser una de les joguines més demanades, també, segurament, per efecte de la pel·lícula, sinó que durant dècades ha estat una de les joguines més demanades. Bé, possiblement representa una d'aquestes peces claus de cultura popular moderna, i va ser creada l'any 1959. I encara viu. Encara viu. Ara, és adequada? On és adequada? A qui se li ha de regalar? En parlem d'això. En parlem de com saber quina joguina és l'adequada i parlem amb la Clara Valls, que és professora de Psicologia del Desenvolupament de la Universitat Abat Oliva Feu. Clara, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, encantada.
Bé, és important que els nanos juguin. Això ho tenim clar, no? Això queda clar i, a més, és un dret reconegut. Però quina és la joguina més adequada?
Mira, evidentment que és important que juguin i, per tant, com estàs dient, el més important serà el joc, no la joguina. Ah. És a dir, no és imprescindible la joguina perquè juguin els nens, no?
Això és veritat.
Tots ho sabem que amb un bastó i alguna mica de material gens estructurat es poden muntar unes pel·lícules impressionants. Llavors, quan em preguntes per una joguina, és veritat que és una situació poc habitual perquè, en realitat, en tenen moltes, els nens, cada any se'ls regalen, tenen tiets, familiars, cosins, amics, i la importància aquí rau, per mi, en que controlem la quantitat de joguines, no? Mm-hmm. Primer, poques joguines, perquè ja et dic, ells tenen molta capacitat de treure suc de poca cosa, no? Llavors, poques joguines per evitar aquest consumisme en què estem.
Però això ho veiem molt clarament, això de que poca cosa treuen suc, ho veiem clarament perquè no és la primera vegada que, sobretot els més petits, els més grans iguals ja tenen altres conceptes, no? de joguina, no? Però els més petits, més que la joguina, és el cartró que està cobrint la joguina amb el que juguen. Vull dir, són coses al·lucinants en aquest cas.
Sí, amb qualsevol material de casa quotidià ja poden jugar, des dels més petits, a nivell més sensorial, més motriu, fins als més grandets ja a nivell de joc simbòlic, no? Es poden muntar, ja et dic, unes narracions amb poca cosa, amb poques joguines comprades, diguéssim.
Però que parlaves de la quantitat de regals, Clara.
Sí, en primer lloc la quantitat, no? Que siguin pocs, perquè si no, no valoren el que tenen.
D'acord.
Si en tenim molts, doncs els podem regalar a altres nens més petits, perquè ja hem crescut, altres persones, no?, que no en tinguin. En segon lloc, important, la varietat. Que siguin jocs diferents, no? Per què? Perquè els nens puguin desenvolupar totes les seves potencialitats. Si no tenim jocs de taula, doncs tirem per aquí. Si no tenim jocs a l'aire lliure, doncs tirem per aquí. No regala sempre el mateix tipus de joguina, no? Perquè els nens es puguin desenvolupar de forma més integral. I en últim lloc, que la joguina estigui ajustada a la seva etapa del desenvolupament, perquè puguin, no, desenvolupar i créixer en totes les seves possibilitats, no, en aquella àrea que els hi toca. No ens saltem, no? No cremem etapes, diguéssim. Això seria important, també.
Realment, quan comença, vull dir, la imaginació aquí juga un paper important i els nens entenen, i un munt possiblement és aquí el que hem d'estimular, no?
Sí, la imaginació és importantíssima i a vegades és com que creem un pensament dicotòmic entre tot el que seria el joc i la imaginació i el que toca fer i l'aprenentatge, no? Llavors, són tot de conceptes molt relacionats, no? Perquè el nen aprèn jugant, de fet, un dels objectius del joc és l'aprenentatge, i de fet, la imaginació i la realitat són parts del mateix procés, no? Per tant, la imaginació és algo que cal cuidar a través del joc, i per tant, bueno, els nens ja són tan creatius que
no, sí.
És complicat que no ho desenvolupin, no? Però com podem, no, interferir potser en el desenvolupament de la creativitat? Doncs mira, avançant molt tot el que són les pantalles i per tant aïllant-los, això no serà bo, i escollir jocs d'un sol tipus, com dèiem, no? Jocs molt estructurats o que impliquin, no, un objectiu molt limitat, no?
D'acord, seria un joc de taula, un joc de construcció, una pilota... Però bé, si et sembla, i ara ho acabes de comentar, Clara, anem al fangar, anem al bassal de la qüestió i que no se'ns oblidi que sí, jocs de taula, sí, jocs de construcció, sí, jocs senzills, sí... Però, escolta'm, un dels protes des de fa molts anys són els jocs digitals, vull dir, les tecnologies, les consoles, jocs, etc. I això és difícilment esquivable. Clara, difícilment. Com ho fem, això, si hem d'escollir un joc d'aquesta tecnologia, d'aquest tipus de qüestions?
Bé, jo que crec és que el primer, com a pares i com a mares, ens hem de preguntar què és el que volem pels nostres fills. I si tenim clara la resposta, apostar per això, no? Llavors, és veritat que introduir una pantalla a casa pot representar una lluita. Llavors hem de saber si estem disposats i si som capaços...
No, has dit pot, i no és pot, és representa una lluita. Vull dir, a curt o llarg termini representa una lluita segur.
Exacte, llavors hem de ser conscients que l'entrada d'una pantalla a casa implicarà per part nostra, doncs, molta implicació en la regulació i en l'ajuda a comprendre, no?, el nostre fill, per què li regalem i qui nos en farem. Per què? Perquè ja sabem que les pantalles estan dissenyades per generar addicció en general i pràcticament tots els nens reaccionen d'aquesta manera, no? Llavors, què pot passar? Doncs que el temps d'ús de pantalla cada vegada sigui més gran i que anem limitant el temps d'altres activitats que són imprescindibles. Llavors, què és el que passa? Que tots anem molt atabalats i quan el nen està en pantalla és molt còmode, no? Llavors, ojo, perquè ens acostumem ràpid, no?, a lo còmode.
Sí, sí.
Llavors, en aquest sentit, tenim molt en compte el que recomanen les guies. La Generalitat ha tret últimament una guia que és molt precisa i potser quan la llegim no ens sorprendrem, no, del poc ús, del poc temps d'ús a la pantalla recomanat. Jo el tinc aquí davant, si vols...
perquè jo no el tinc, vull dir, sí.
I mira, en menys de 3 anys, zero pantalla, zero. Són moments en què hem de manipular, que hem de desenvolupar molt els sentits, i la pantalla és un entorn excessivament estructurat. Dels 4 als 6, menys de mitja hora diària. Imagina't, menys de mitja hora diària. I fins als 12, per tant, dels 7 als 12, un màxim d'una hora diària, però supervisada, no? Res de pantalles a les habitacions.
Clara Valls, professora de Psicologia del Desenvolupament de la Universitat Abat Oliba Feu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, gràcies, bones festes, igualment.
Igualment, gràcies, cuida't molt. Doncs aquesta és la qüestió, bàsicament, què fem amb aquestes joguines i com apliquem aquest criteri? No és una qüestió fàcil, eh? No és una qüestió fàcil, perquè una qüestió és el que no que sigui una joguina de tales característiques i tal, però igual els hi dona... no els hi fa cap gràcia, vull dir, és una qüestió també que és molt normal. De totes maneres, quan són petits, qualsevol cosa els hi serveix per jugar, eh? Qualsevol cosa els hi serveix per jugar. Molt bé, doncs... joguines adequades. És molt difícil, de respondre, perquè això també aniria segons el nano. Va, que de seguida parlarem de... deia al principi que parlaríem de la Covid. Sí, però de la passada Covid. No en si mateix de la pandèmia, no en si mateix del virus. No és que torni el virus està a nosaltres, però no ben bé d'això, sinó de les ajudes. En aquell moment, en l'estat d'alarma, doncs, per evitar que molts negocis s'anessin en orris i moltes persones, molts autònoms, doncs, s'anessin en orris, bàsicament, el govern, doncs, va posar en marxa unes ajudes. Unes ajudes que ara, 4 anys després, està reclamant les justificacions d'aquestes ajudes. Tot un malson i un mal de cap pels autònoms. De seguida en parlarem de tot això, aquí darrere, COPE Catalunya i Andorra, de com va això exactament, com funciona, de quina manera, com es justifica 4 anys després, 4 anys, possiblement, no sé, ha passat un temps prudencial o no, caldria més temps, en parlarem de seguida, però primer, si em permeteu, parlarem de mal del cor. I no parlo d'amor, encara que l'amor també fa mal al cor, però no seria trencar cor per amor, sinó salut, literalment salut cardiovascular. I atenció, perquè a Inscor saben molt de tot això. La web inscorbcn.com, avui parlarem amb ells de seguida per als excessos del Nadal i com pot afectar el cor i a la nostra salut cardiovascular. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuida't del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. A més, ofereixen atenció ràpida, programen la teva visita per quan tu necessitis. Ja saps, Inscor, inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello, hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
COPE Cataluña y Andorra.
Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que espera, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la letra tú y yo la noche entera.
Els autònoms a Catalunya van... és un milió i mig, aproximadament, d'autònoms a tot Espanya, doncs va rebre ajudes per cessament d'activitat durant la pandèmia. És a dir, quan l'estat d'alarma, que ho van tancar tot, a pany ferro, doncs, clar, per evitar un desastre, que aquesta gent cabrés, doncs es van posar en marxa unes ajudes. El govern va posar en marxa unes ajudes, molt ben posades, en tot cas, no? Va ser una mesura d'urgència per fer front a aquesta paralització econòmica. Ara, amb la revisió en marxa, milers d'afectats estan rebent cartes de les mútues per justificar les prestacions o, en cas contrari, retornar els diners rebuts. És a dir, o ho justifiques o ho retornes. Segons el govern espanyol, 45.357 autònoms hauran de retornar les ajudes per no complir els requisits. Curiós, això, eh? En molts casos, la reclamació té a veure amb la facturació o la documentació aportada en el seu moment, i és un fet que genera angoixa entre els afectats, sobretot per la complexitat de recuperar papers de fa 4 anys. Papers de, encara que si ets autònom, ja sabeu, els autònoms o el que hem estat autònoms, guardem papers des de fa de l'esmorzar de fa 20 anys. Això també és veritat, eh? Possiblement no tots, però la majoria, eh? Jo entre ells. Cristina Pérez, presidenta de l'Associació de Treballadors Autònoms de Catalunya, recomana als autònoms, o ha recomanat als autònoms, que no s'espantin, que s'assessorin i compleixin els terminis de resposta. D'altra banda, això no acaba aquí. D'altra banda, l'Estudi Nacional de l'Autònom posa de manifest la situació actual dels treballadors autònoms a Catalunya. La comunitat aquí, a Catalunya, hi han 331.456 autònoms. És el 14,5% de la població ocupada. De fet, Catalunya som la segona autonomia amb més autònoms després d'Andalusia. Bé, però amb aquestes cartes, com es reacciona? I a partir d'aquí, quina és la reacció d'un autònom i quin és l'efecte? Parlem amb un dels afectats, una de les persones, un dels autònoms que ha rebut aquesta carta, el senyor Jonathan Florido, autònom, que ja el tenim al telèfon. Jonathan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Bones festes.
Bones festes. Els autònoms esteu fets a tot, eh?
Bueno, això sembla, encara que jo defenso que no hauria de ser així, la veritat, malauradament.
Bé, Jonathan, si et sembla, fem una mica de fil i de història del que et va passar a tu. Com va començar la història? Sí. Ens posem en època Covid, tu a què et dedicaves i quan vas demanar l'ajuda?
Bueno, jo estava treballant per compte aliè, com assalariat per una empresa, i jo era autònom societari perquè per aquelles dates jo tenia una societat limitada al meu nom.
Sí.
Que es dedicava al tema de les curses esportives, de running, ciclisme i tot això. Llavors, el que va passar bàsicament és que amb l'estat d'alarma tot es va paralitzar i la facturació de la meva empresa va caure, crec que un 85-90%. Una bogeria.
Una barbaritat.
Sí.
Clar, a partir d'aquí sí, demanes ajuts, o van treure els ajuts i comences i demanes, suposo, no?
Sí, jo demano el primer ajut, que era l'ajut del segon trimestre de 2020, que això perfecte, me la van concedir sense problemes, i després també demano l'ajut del tercer trimestre. Llavors, què passa? Que l'ajut del tercer trimestre estava legislat al BOE d'una forma una mica ambigua, perquè, clar, es va legislar molt ràpid, hi havia molts canvis de llei d'una setmana per l'altra, i el que m'està reclamant la mútua és que jo no puc accedir a l'ajut del tercer trimestre perquè estava treballant com a assalariat per una altra empresa. Llavors, això és un procés que, bueno, estem analitzant possibles vies legals per veure què podem fer.
A partir d'aquí, com es desenvolupa la història?
Doncs res, al final jo vaig rebre l'ajut del tercer trimestre. La mútua era coneixedora que jo treballava, que jo estava en situació de pluriactivitat, treballant per una altra empresa, i el tema és que fa uns mesos, crec que al març o al maig, no recordo bé, vaig rebre una carta comentant-me que volien revisar la prestació i que en principi la del tercer trimestre no me la podien donar pel tema de la pluriactivitat, i em van demanar documentació també del tema dels ingressos de la meva empresa, i bueno, en això estem, jo vaig presentar-ho tot, vaig presentar reclamacions, però el tema econòmic, ok, perquè la meva empresa va tindre un d'alta baix a la facturació important, però el tema de la prioriactivitat, doncs han dit que no, i he posat una demanda judicial contra la mútua.
És a dir, que ara estàs en procés d'aquesta demanda?
Sí, aquesta demanda ja està posada i ara estem pendents de la judici.
Però és tot un mal de cap, no? Perquè realment no sé a quin port volen anar a parar.
Bueno, al final, per defensar-te, doncs has de posar arguments legals que intentin estar al teu favor, però òbviament rebes una carta gairebé 4 anys després reclamant un import important per sobre dels 3.000 euros, que és un import doncs, bastant important a nivell econòmic, i totes les hores que has d'invertir en investigar, en contractar una persona que es representi legalment, la documentació, llavors és un mal de cap important.
Clar, i a partir d'aquí, hi ha una previsió de resolució o de terminis?
Bueno, el judici està posat per l'abril de 2026. Llavors, fins a l'abril de 2026 no sé què passarà. No sé si em reclamaran a l'import mentrestant, no sé si em deixaran una mica en pau. La veritat és que no tinc ni idea.
Clar, perquè a partir d'aquí igual et demanen l'import en funció de si surt o no surt el judici i després te'l retornen o seria una cosa així. No sé com funciona exactament.
Jo tampoc ho sé perquè la mútua no m'ha donat cap tipus de claredat al respecte.
Molt bé. Tu com ho veus?
Home, ho veig... A Catalunya hi ha algunes sentències favorables als autònoms, però a altres comunitats autònomes hi ha sentències favorables a les mútues. Llavors, no ho sé, això ho hauran de dictaminar els òrgans judicials. Jo només soc un ciutadà intentant defensar-se d'una situació que considero que és molt injusta per un col·lectiu com el dels autònoms, que ja ha patit massa i al final... És una llàstima que perquè una legislació es va fer ràpida i ambigua, els autònoms han tragat el pes de retornar els ajuts 4 anys després, que em sembla una barbaritat.
Doncs, Jonathan Florido, escolta'm, gràcies per explicar-nos la teva situació i la teva experiència. Molt amable.
Moltes gràcies i bon dia.
Doncs aquesta és la situació dels autònoms, un col·lectiu que encara que la legislació li ha beneficiat o han canviat la legislació per intentar ajustar-se més a les necessitats dels autònoms, no acaba de fer el pes, no acaba de fer el pes del tot. Bé, bàsicament estem parlant de treballadors que dediquen, bàsicament segons dades d'aquestes enquestes, dediquen entre 9 i 10 hores diàries a la seva activitat, poques vacances, grans dificultats per accedir al finançament i, tanmateix, continuen sent un motor d'ocupació. Més del 20% tenen treballadors al seu càrrec. No estaria malament donar un cop de mà als autònoms. Un cop de mà més, i més efectiu en tot cas. Va, que de seguida parlarem d'excessos. Parlarem d'excessos i com afecta el nostre cor. Us heu posat fins les celles durant el Nadal, Sant Esteve, nit de Nadal? Doncs de seguida en parlarem de com pot afectar-te tot això i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En El Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en El Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos crianza. Acertarás.
¿Te sientes hinchado con pesadez? ¿Te notas de mal humor, estresado o más cansado de lo normal? ¿Sabes que podrías tener un problema de inflamación? Con Adiós a la Inflamación, Sandra Moñino ha cambiado la vida a cientos de miles de lectores este año. Adiós a la Inflamación, de Sandra Moñino. El libro que todo el mundo quiere estas Navidades.
Va, parlem de les festes, aquestes festes passades de Nadal, Cap d'Any, que ens tira sobre, etcètera, etcètera. Básicamente, suelen ser unas fiestas de unos cuantos excesos. Vamos a hablar con el doctor Guillermo Oller, que es cardiólogo y director médico del Centro de Rehabilitación Cardíaca INSCOR. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, está hablando, igualmente, está hablando de los excesos aplicados a la salud cardiovascular, porque no solamente se come, se bebe, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos afecta esto?
A ver, es verdad que en estas fechas pues nos juntamos para, bueno, los canelones, las reuniones de empresa, las fiestas, Navidad, Año Nuevo y todo. Todas estas cosas pueden ser peligrosas, los excesos. Sobre todo, pues aumenta la presión arterial. Hay que acordarse que la cantidad de sodio que tienen los alimentos actualmente es muy alta, o los niveles de azúcar en sangre. Esto puede aumentar la tensión arterial, puede hacer que el paciente, en pacientes diabéticos, o se le suba el azúcar más de lo normal. Esto hace que se le sobrecargue el corazón y, bueno, especialmente en personas que tienen problemas cardiovasculares, pues esto acusa más, ¿no? Y aparte también hay que acordarse que cuando uno, bueno, no descansa mucho en estas fiestas y también pues hay mucho estrés, esto contribuye, aumenta el riesgo cardiovascular, ¿no?
Esa sería la cuestión. ¿Qué recomendaciones se podrían dar para disfrutar de cuando hay unos excesos y demás sin poner en riesgo nuestra salud?
Bueno, a ver, primero lo que hay que hacer, yo creo que como todo, ¿no? Hay que usar la cabeza y comer con un equilibrio, ¿no? Pues moderación, pues a ver, tratar de evitar comerse dos platos de escudella o no, sino unas porciones pequeñas, no hay que repetir. Tomar agua entre las comidas, evitar las comidas que tengan mucha sal, usar el salero, eso hay que sacarlo de la mesa. Ya sabemos que en estas épocas hay comidas muy pesadas, ¿no? Que esto aumenta pues los problemas cardiovasculares. Y luego hacer un poquito de actividad física, luego, al menos luego de la cena, ¿no? Vamos a dar una vuelta y para bajar un poco esto es importante, ¿no? También esto necesita un poquito de respiro el corazón, ¿no?
O sea, digamos que no es cuestión de prohibir, sino de limitar y controlarse, o sea, de aplicar sentido común.
Totalmente.
Sería eso,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
Claro, ¿y si alguien ya tiene algún problema del corazón, algún problema cardiovascular? ¿Qué medidas debe tomar cuando se le presentan cosas como estas?
Bueno, lo principal, lo que hay que hacer es, primero, no olvidar la medicación que toma este paciente, ¿no? Porque de repente viene la fiesta, bueno, hoy no me tomo el diurético, hoy no tomo la medicación para la tensión, y sobre todo cuidar los alimentos que tienen gran cantidad de sodio, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos que luego de la fiesta, pues aparecen los pacientes totalmente descompensados, con edema, con hipertensión arterial, que se ahogan. Esto es un tema muy frecuente, que incluso se colapsan las urgencias o las consultas por no haber hecho un régimen durante las fiestas, ¿no? Es fundamental no abandonar los fármacos, los medicamentos que toman, y sobre todo pues evitar los excesos de las comidas, ¿no? Y aparte, si tiene algún síntoma, pues cuidado, aquí está pasando algo, pues venir a vernos, ¿no?
De acuerdo. Una cosa ya para acabar, doctor, si ya después de todo esto, ya que venga fin de año y demás, después de todas estas fiestas, ¿alguien siente, yo que sé, alguna molestia, alguna palpitación, dolor en el pecho, ¿qué debe hacer? A partir de aquí, ¿cuál es la reacción? Supongo que la habitual, ¿no? Pero ¿cuál sería?
A ver, mira, yo lo que sugiero, sobre todo, el organismo da avisos, ¿no? Si te duele el pecho, tienes palpitaciones, eso quiere decir que algo has hecho mal, ¿no? Algo ha pasado. Entonces yo lo que sugiero, pues, ir a urgencias, bueno, o consultar al médico lo más pronto posible, porque muchas molestias pueden confundirse. Por ejemplo, algunos dolores epigástricos o alguna sensación de que lleno que estoy, pueden ser que o bien estemos con un problema cardiovascular importante, tipo infarto agudo de miocardio, o que tengamos, por ejemplo, una descompensación de la tensión arterial y que necesitemos atención médica.
Bueno, pues ya sabéis, en ISCOR hacen todo este tipo de pruebas también, ¿no? O sea, en ISCOR,
sois
especialistas en el corazón.
Fundamental, nuestro trabajo es ayudar a la gente con problemas cardiovasculares.
Pues ya lo sabéis, encontraréis toda la información además, y por si os interesa, en inscorbcn.com, es la web donde encontraréis el teléfono y absolutamente toda la información sobre INSCOR, que allí, bueno, pues donde trabaja el doctor, precisamente cuidan de esa salud cardiovascular. Doctor Guillermo Oller, cardiólogo y director médico del Centro de Rehabilitación Cardíaca INSCOR, oye, muchísimas gracias por esta charla y feliz año.
Feliz año y, bueno, a cuidarse las comidas, ¿eh? No hacer exceso, sobre todo. Un fuerte abrazo y feliz año.
Así sea, así sea. Voleu que us expliqui ara una curiositat? Mireu, és una història truculenta. Bueno, truculenta, no és truculenta, però és una qüestió que segurament igual se us ha passat pel cap. És allò de que quan més intentes callar una cosa, més popular es fa. Això té un nom, i és el nom de efecte Barbara Streisand. L'efecte Barbara Streisand neix precisament al març de l'any 2003, l'any 2003, m'he confós. Aquí neix aquesta història. Llavors, Bàrbara, una superestrella de la gran pantalla, tots reconeixeu a Bàrbara Streisand amb aquesta veu fantàstica, va denunciar a un fotògraf amateur, que es deia Kenneth Adelman, argumentant que havia violat la seva privacitat amb una fotografia en la que es veia la seva mansió a Califòrnia. De fet, aquesta fotografia passava o formava part d'una sèrie de 12.000 imatges que el fotògraf havia publicat en una pàgina web per documentar els efectes de l'erosió i el desenvolupament immobiliari en el litoral californià. És a dir, és una fotografia que havia passat sin pena ni glòria, camuflada entre altres 12.000. Bé, Streisand, la cantant, va demanar 50 milions de dòlars en danys, no? Un jutge va desestimar el cas i va ordenar a l'actriu cobrir les costes legals del fotògraf, que eren uns 150.000 dòlars. Bé, a més de tot això, el que no volia Bàrbara i que no havia passat fins ara, va passar. Aquesta fotografia es va tornar viral. Només en el mes d'abril d'aquell any, el 2003, la pàgina web del fotògraf va registrar 420.000 visites. És el clar efecte del que es diu fenomen Streisand. És a dir, quan intenta un govern, quan intenta una organització censurar alguna cosa, alguna imatge, el que provoca és l'efecte contrari, que es torni popular. És a dir, allò que hagués passat sense pena ni glòria, doncs acaba sent hiperpopular. I això és el que utilitzen moltes fake news perquè funcioni. Aquesta juguesca amb la censura. Parlem amb la Sílvia Martínez, que és professora de comunicació de la UOC. Sílvia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
I que curiós és l'efecte Streisand. I clar, suposo que xarxes i la capacitat d'informar-te avui en dia encara fa que això sigui una eina molt potent, no? Un efecte molt potent.
Clar, de fet, nosaltres comencem a parlar de l'efecte aquest posant nom de l'actriu, no? Perquè justament ella va voler, no?, que unes imatges d'una de les seves vivendes no estigués publicada o mitjà, i això, justament, l'actuació, no?, que va anar als tribunals va fer que justament la gent començara a fer la cerca d'aquella imatge. Doncs aquest efecte realment ja es coneixia, no? O ja tenia lloc abans, no?, d'aquesta situació que es va donar a l'actriu. Per exemple, no?, amb novel·les, amb pel·lícules, no?, que de fet parlen, no?, en aquest país està prohibida, doncs això desperta, no?, un interès major per conèixer aquella obra, aquella publicació, i justament l'efecte que genera és el contrari, no?
És curiós perquè estem parlant pràcticament d'una campanya publicitària, una autocampanya publicitària sense voler, involuntària.
Sí, i involuntària o no, eh? Perquè de fet algunes vegades sí que s'ha aprofitat que el coneixement d'aquest efecte o d'aquesta característica humana, no? De justament la curiositat per veure per què s'ha prohibit, no? Conèixer, no? Les raons, i perquè sembla que precisament aquella qüestió que es vol amagar és perquè té una cosa especial o una realitat que hem de conèixer i que com que la volen amagar, no? Per nosaltres fent aquest esforç afegit per cercar-lo.
Correcte.
El que passa és el que comentaves abans, no? Que les xarxes socials han facilitat molt poder arribar justament a això que es vol amagar, no? Abans podia costar una mica més veure aquella pel·lícula prohibida, aquella novel·la que es volia retirar, però ara en internet, clar, el món és molt global i pot ser en un país s'ha fet s'ha agafat alguna mesura per no donar difusió o distribució allò, però en un altre país sí que es pot consultar. D'aquesta manera, a través de les xarxes socials, es pot compartir o es pot arribar d'alguna manera justament a aquest missatge, a aquella informació, a aquell contingut que no es volia compartir, no?
És curiós, bàsicament és un intent, quan s'intenta censurar o encobrir una informació, dona una major visibilitat al tema. Abans de l'efecte Streisand que explicaves, se'n passa fins i tot una mica conspiranoic que possiblement encara avui en dia tenim, que és el cas Roswell, quan aquell presumpte accident d'un ovni a Roswell als Estats Units, un intent de tapar-lo del govern, que era va provocar un efecte superconspiranoic, no sé si seria un exactament efecte Streisand, però una notícia que podia haver passat sense plena ni glòria, doncs va acabar sent, doncs, fins als nostres dies, una paranoia. Hi ha un altre cas, Sílvia, que és el llibre El Caso Fariña, que va ser un llibre, que una novel·la, la novel·la Fariña, que de Nacho Carretero, que volia... Bueno, era sobre els narcos gallegos, no? Es va intentar censurar i precisament per això s'ha convertit en trending topic mundial.
Clar, sí. És el que comentaves abans, no? Aquesta també idea conspiranoica és el que motiva, no? La gent pensa que sempre ens volen amargar alguna cosa i nosaltres volem conèixer la realitat i la veritat, que després passa una altra realitat en paral·lel, que tenim totes les campanyes de desinformació i de fake news que precisament també ens arriben i nosaltres creiem, no? En les que s'estan dient, no? Però sí que és veritat que tenim molts casos del fenomen o d'efecte Streisand que comentaves, no actual, sinó podríem anar dècades enrere,
sí, sí,
per trobar-nos. I sí que la diferència en l'actualitat és aquesta facilitat per arribar, no? Per arribar al contingut, per aconseguir en aquest cas, no solament el tema de la novel·la, sinó que fins i tot s'ha fet una sèrie, o sigui, la manera de que el contingut arribi a la gent té moltes vies, té moltes opcions per terminar, no? Com es deia, arribant a la gent.
I, Sílvia, hi ha algunes notícies o algunes situacions que tinguin més... més carn per ser viralitzades, que tenen més números per ser viralitzades que d'altres?
Mira, d'entrada jo penso que si posem aquesta etiqueta o aquesta paraula, no, de prohibit, amagat, ocult, secret, ja...
Censurat, la paraula censurat també és clau.
Sí, això ja desperta molt. D'altra banda, si és un tema d'actualitat, per exemple, l'hem trobat en la campanya del Ministeri d'Igualtat, no, tot el tema aquest del programa L'Hormiguero, no?
Ah, sí.
I clar, tot el que va passar de conversa, de xarxes socials, de com la gent volia, no? Contradir el que el mateix Pablo va comentar al seu programa i va generar-se una conversa i aquesta acció, no, de voler que el contingut del programa no es publicara, no es compartirà a través de les xarxes socials, va generar molt més interès i molt debat, però ens trobem que era un tema d'actualitat, el tema relacionat també per el tema de la llei, que estava també en un moment de conversa important, i tot això que estigui relacionat en aquell moment, no, en el tema de la violència de gènere i tot això, era un tema d'actualitat, de conversa. Per això també l'interès de la gent estava pendent, no, del que passava en tot això o en tot el que tenia a veure en el Ministeri d'Igualtat també, no?
Doncs, Sílvia Martínez, professora dels Estudis de Comunicació de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Un plaer, és que l'efecte Streisand no abandona mai els famosos, eh? Mai. El 2013 li va passar a Beyoncé una cosa semblant. Hi ha un portal de fotos que es diu BuzzFeed, que va ser contactat per un representant de Beyoncé. I li van demanar que el medi retirara unes imatges seves que eren poc favorables. Bé, Beyoncé mai està poc favorable, vull dir, és impossible, no? Però sí, hi havia que feia com unes guenyes, unes carotes. Bé, i en comptes de retirar aquestes fotografies, va crear un perfil titulat Les fotografies poc favorables de Beyoncé, que el publicista no vol que vegis. Va ser viral i va passar tot el que ella no volia. Van fer memes. Estem a punt d'arribar a la una. Tornem de seguida explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, i després tornarem per parlar de literatura i sobretot d'aquesta intenció rectificada de retirar literatura com a assignatura obligatòria, a opcional, i al revés. De seguida en parlem. Agafo quatre llibres i torno.